solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. La vacuna contra la Covid-19 és el descobriment científic més important dels últims anys. La ciència ha avançat a una velocitat sense precedents per aconseguir trobar una solució a la pandèmia. Vam començar el 2020 amb la vista posada en la ciutat xinesa de Wuhan, els seus habitants patint unes pneumònies d'origen desconegut. La història ja ens la sabem. Abans d'acabar l'any, el mes de novembre, l'empresa Moderna anunciava que la seva vacuna contra el nou coronavirus tenia una efectivitat del 95%. Després en van arribar d'altres. I al desembre arrencava la vacunació a la majoria dels països de la Unió Europea, a la Gran Bretanya, també als Estats Units, tot en menys d'un any. El nord global va acaparar més de la meitat de les vacunes disponibles, tot i que només hi viu un 14% de la població mundial. Al sud, als països amb menys recursos, les dosis hi arriben en comptagotes. En alguns llocs, ni tan sols això. La iniciativa COVAX, impulsada per l'OMS per garantir un accés just i equitatiu a les vacunes, és una bona iniciativa, però ha quedat insuficient. El món, un cop més, a dues velocitats. El poder s'imposa a la salut, guanya la banca, els accionistes, beneficis milionaris, tot i que el finançament que han rebut les farmacèutiques per fer recerca hagi estat públic. Per això cal que s'alliberin les patents amb urgència. Els països amb més dificultats també han d'estar coberts. El president de Metges Sense Fronteres, David Noguera, sap que sense una vacunació global no sortirem de la pandèmia. I enmig de tot això, la vacuna com a arma geopolítica, influències i interessos damunt d'un tauler d'escacs on la Xina i Rússia estenen i consoliden posicions a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina, mentre que la Unió Europea fa el que pot per no perdre un llençol a cada bugada. De moment, el que ja ha quedat clar és que el 2021 la vacuna no serà per a tothom.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
It was fine. I wasn't nervous at all. It was really good, yeah.
Venga, muy bien, ahora feliz. Ha sido usted la primera.
Yeah, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Hoy muy bien, pues casi no lo he sentido. Pues yo sí tenía ganas, porque digo, para que salgamos de todo esto.
Llevo tiempo diciendo que yo me quería vacunar. Es que no es de dos días ni un día. Que sienta mal, por mala suerte. We're home.
Què passa als països amb rendes altes?
Si ho fem tots junts, pel 4 de juliol hi ha moltes probabilitats que vosaltres, les vostres famílies i els amics pugueu reunir-vos al pati de casa o al barri i que compartiu un àpat o una barbacoa i celebreu el dia de la independència.
Ha anat molt bé, molt ràpid. Ho recomano del tot. Quan rebeu la notificació per punxar-vos, aneu-hi.
El centre de la batalla de les pròximes setmanes i mesos serà la vacunació, matí, migdia i nit.
Ho dic de manera neutral. Si hi ha gent que no es vol vacunar i fossin més del 40, el 50 o el 60%, aleshores hauríem de continuar portant la mascareta durant molt de temps.
Tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre.
¿Qué pasa a los países con ingresos bajos?
Els diners no són l'únic repte que afrontem. Si no hi ha vacunes per comprar, els diners són irrellevants. Actualment, alguns països amb rendes altes estan revisant els contractes amb les farmacèutiques i això està perjudicant els acords amb COVAX, que veu reduïdes les dosis que pot comprar.
Estem preocupats pel nacionalisme de vacunes. Els països rics del món van sortir i van comprar una gran quantitat de dosis de vacunes dels productors i fabricants d'aquestes vacunes. i alguns països han anat fins i tot més enllà i n'han adquirit fins a 4 vegades més del que necessita la seva població.
Distintos países de América Latina reciben poco a poco las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 gracias a convenios bilaterales.
Debe ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade.
The presidents of Nigeria, Ghana, Senegal and South Africa have backed the campaign for a people's vaccine.
Huu ndio wakati wa kupambana na shetani corona kwa nguvu zote.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Ernesto Ortiz és director de programes del Centre d'Innovació en Salut Global de la Universitat de Duke, als Estats Units. Ernesto, què tal, com estàs?
Hola, Mercè, mucho gusto. Gracias por tenerme en el programa.
Ernesto, ¿qué implica que la vacuna no llegue a todo el mundo a la misma velocidad?
Bueno, que no llegue a la misma velocidad, el problema es que el virus sigue circulando y mientras más circule y más infecte personas, más riesgo hay de que aparezcan nuevas variantes y que esas nuevas variantes pues puedan poner en riesgo la eficacia de las vacunas que ya tenemos autorizadas.
Vosotros desde la Universidad de Duke estáis monitorizando las reservas y los movimientos de vacunas a nivel mundial desde el mes de noviembre. ¿Qué os dicen los datos, Ernesto? Porque es interesante saber cómo se está distribuyendo la vacuna, ¿no? Esta cura, digamos, temporal para la COVID. El mapa es muy claro a nivel de norte y sur.
Estamos viendo dos problemas, ¿no? El problema a la hora de hacer la compra de las vacunas, vimos que en un inicio pues los países entraron en una carrera por adquirir las vacunas que bueno, en ese momento no estaban ni siquiera aún, habían recibido su autorización de uso de emergencia, ¿no? Estaban en plenos ensayos clínicos y se desencadenó pues una carrera para tratar de comprar la mayor cantidad de vacunas para cubrir las poblaciones. Y tenemos países que pues compraron varios tipos de vacunas, ¿no? Pues no se sabía en ese momento qué vacunas iban a ser exitosas o que iban a recibir su autorización, y tenemos países pues como Canadá, el Reino Unido, la misma Comunidad Europea, Estados Unidos, que adquirieron dosis de vacunas para cubrir varias veces su población, ¿no? Canadá, por ejemplo, compró dosis hasta para cubrir 4 veces su población. Pero bueno, a la hora de hacer esas compras para cubrir a su población y a la hora de recibir las vacunas, no quiere decir que todas las vacunas las van a recibir a la vez, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, el ejemplo de Canadá compró 314 millones de dosis para vacunar hasta 4 veces su población, pero el inicio de la vacunación ha sido bien lento en Canadá y solo hasta ahora han administrado 5 millones de dosis. Entonces, que uno compre muchas dosis no quiere decir que las vayas a recibir en el mismo momento y estamos viendo pues problemas de producción en la cadena de producción, en la cadena productiva de varias vacunas que están teniendo problemas y demoras y no están cumpliendo con las metas y cumpliendo con las vacunas que habían prometido o que habían vendido, ¿no? Entonces eso está demorando el arribo de las vacunas y lógicamente los países con menos recursos están en desventaja, ¿no?
Claro, el tema aquí es la producción, ¿no? El sistema de producción. Debe ser imposible producir al ritmo necesario.
Así es, la demanda es altísima y los productores están teniendo problemas. Para solucionar el problema están pues asociándose entre varias productoras, usando diferentes fábricas que de repente no estén usándose en ese momento y asociándose diferentes farmacéuticas están asociando. También están tratando de descentralizar la producción, ¿no? Tenemos el caso de AstraZeneca, está produciendo sus vacunas en diferentes países del mundo y diferentes regiones, ¿no? Tratando de descentralizar la producción, pero igual el descentralizar la producción, no tenemos centros de producción que sean totalmente independientes, ¿no? Igual hay diferentes etapas en la producción de la vacuna y muchos de los insumos son producidos en otros lugares y hay mucha interdependencia en esos centros de producción. Entonces no hay, todos dependen de lo que produzca el otro. Entonces eso también pues genera demoras. Y no solamente es la vacuna en sí, ¿no? Es el principio activo y y el llenado y el envasamiento del vial, sino también los materiales que se usan para producir la vacuna y los materiales para aplicar la vacuna, ¿no? Filtros y los reactivos y después las jeringas y las agujas y los guantes y todo el equipo de protección personal que va a la hora de aplicar la vacuna. Y todo eso genera, pues, demoras, ¿no?
Claro, es un proceso complejo con muchos agentes implicados. Yo no sé, Ernesto, ¿cómo tendría que ser un reparto equitativo de las dosis?
El mundo se puso de acuerdo y a través de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza, ¿no?, Global de Vacunas, Gavi y CEPI, crearon esta iniciativa, el COVAX Facility, para tratar de hacer que las vacunas le lleguen a todos, ¿no? Y para ayudar también a apoyar a los países que no podían, que no tienen los recursos para comprar las vacunas. En un inicio, la idea es buena, pero el problema es que se necesita que todos los países se suscriban a esto y que aporten, ¿no? Los países que pueden, que tienen los recursos, aportar financieramente para que se pueda subvencionar a los otros países, a los que no pueden. Pero eso ha generado... No ha cubierto las expectativas, ¿no? Porque primero solo se está cubriendo al 20% de las poblaciones. O sea, un país que no tiene los recursos puede adquirir las vacunas, pero solo hasta el 20% de su población. Y como sabemos, el 20% de la población no es suficiente para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño, que pues estamos hablando de 70, 80% de la población tiene que ser vacunada para llegar a esta inmunidad de rebaño. Entonces, los países adquirirán ese 20%, pero tienen que llegar al restante por su cuenta. Claro. Y ahí es donde tenemos la carrera, ¿no? Los países, aparte del COVAX, que les cubre el 20%, pues están haciendo contratos bilaterales con las farmacéuticas directamente, o también algunos están sirviendo como sedes de ensayos clínicos, tratando de negociar o estar en, conseguir buenos términos y buenas negociaciones con las farmacéuticas. Pero esas carreras independientes, pues lógicamente los países con menos poder adquisitivo o menos influencia, pues están en desventaja, ¿no?
El precio de las vacunas, Ernesto, ¿influye en su distribución? Por ejemplo, tenemos la Moderna que vale 31 euros, la de Pfizer-BioNTech cuesta entre 25 y 17 euros, AstraZeneca unos 3 euros por dosis. ¿Esto es importante para al final que se distribuya con equidad?
Estamos teniendo regiones, por ejemplo, en África, ¿no? La Unión Africana y la CDC de África han logrado poner de acuerdo a los países africanos para hacer las compras como bloque regional. Y eso les ha ayudado bastante, porque pues al hacer una compra como región, tienes mucho más poder de negociación y puedes conseguir mejores precios. Algo que, por ejemplo, no ha pasado en Latinoamérica. Latinoamérica, cada país ha ido por su cuenta a la hora de hacer las negociaciones con cada farmacéutica. Y eso ha generado mucha desigualdad, ¿no? Y cada país, al estar por su cuenta, pues su poder de negociación es mucho más débil que haciéndolo en bloque regional. Por eso tenemos el problema de Latinoamérica. Latinoamérica también no han llegado, muchos países recién están empezando a vacunar, sus coberturas de vacunación están bien bajas aún, a excepción de Chile, ¿no? Chile sí está haciendo muy bien sus vacunaciones, pero la mayoría de otros países de Latinoamérica están bien retrasados. Para complementar eso de los precios sabemos que varían mucho, ¿no? Entre mismas vacunas. De acuerdo a qué país compra, o como dije, cómo se ponen de acuerdo las regiones, se consiguen precios diferentes, ¿no? Y entonces el rango de precios varía mucho hasta dentro de una misma vacuna.
El tema de las farmacéuticas, Ernesto, me interesa bastante. Por ejemplo, aquí en Europa tenemos el conflicto, para decirlo así, con AstraZeneca. La Comisión Europea avisó a la farmacéutica que utilizaría todas las herramientas necesarias para recibir las dosis pactadas en el contrato. También tenemos que recordar que hace unas semanas se detectaron hasta 30 millones de dosis en una fábrica cerca de Roma, dirección Inglaterra, ¿no? Yo no sé cómo lo valoráis esto. ¿Cómo se puede presionar a las farmacéuticas al final para que cumplan?
Nuevamente, ese es un tema bien complejo que entra en varios temas, ¿no? La misma diplomacia y la situación es bien difícil, ¿no? Porque lógicamente cada región o cada país quiere llegar a cubrir a su población primero y a veces se deja de lado un poco la parte de solidaridad Y algo que todavía cuesta entender es que esta pandemia va a continuar hasta que no llegue la vacuna a todos los lugares, ¿no? Y que todo el mundo se pueda vacunar, al menos 70-80% para llegar a esa inmunidad de rebaño. Y los países industrializados o ricos van a seguir siendo inseguros mientras en el resto del mundo siga circulando este virus. Porque nuevamente, mientras sigue infectando gente, más probabilidades hay de que aparezcan nuevas variantes. Y ya hay preocupación, ¿no?, con las nuevas variantes que están apareciendo, que pueden estar afectando la eficacia de las vacunas de alguna forma. Entonces, ese es el peligro.
Ernesto, ¿tiene sentido hablar en estos momentos de excedentes, de dosis?
Sí, dos temas ahí. Lo que mencionaba sobre Italia, por ejemplo, ¿no? El tema de Italia es que se encontraron las vacunas de AstraZeneca que habían sido producidas por una planta en Holanda, creo, y que aún no tenían la autorización para ser usadas. Es un tema similar a lo que pasa aquí en América, con que Estados Unidos tiene varias dosis de AstraZeneca, pero AstraZeneca aún no ha sido autorizada para su uso de emergencia aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Biden es va a prestar vacunas a México. México está teniendo problemas de oferta de vacunas, ¿no? Hay déficit de vacunas. Entonces, el gobierno mexicano pidió que le presten las vacunas y Biden ha autorizado a que se le a prestar vacunas a México y a Canadá. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no tienen la autorización aún para ser usadas y en México y Canadá ya tienen la autorización para ser usadas. Entonces, eso se está viendo. Sería el primer caso de prestar vacunas. Y después hay el otro caso que son donaciones, ¿no? O cuando hayan excedentes, ¿no? Pero tenemos esas tres modalidades, algunos están donando las vacunas, algunos están prestando y otros países están esperando también, ¿no? Esperando cubrir su demanda y luego donar las vacunas o prestarlas o venderlas. Pero eso es un tema, ¿no? Esperar hasta el final y el virus sigue circulando y el riesgo sigue ahí, ¿no? Latente. Mientras más circule, más probabilidades de nuevas cepas o nuevas variantes.
Y como decía, si no hay una vacunación global, la pandemia no va a acabar. Ernesto Ortiz es director de programas del Centre d'Innovació en Salut Global de la Universitat de Duke, als Estats Units. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus comentarios y reflexiones. Un abrazo, que vaya muy bien.
Muchas gracias, Mercè. Un gusto haber estado contigo.
Deixeu-me ser clar amb això. No hem bloquejat l'exportació de ni una sola vacuna contra la Covid-19 ni dels seus components.
Nova vacuna a la Unió Europea per accelerar la vacunació. Els països europeus sumen la de Janssen, filial de la nord-americana Johnson & Johnson, la quarta disponible en territori europeu i la primera d'una sola dosi.
Els reptes que ens planteja la Covid-19 continuen sent un autèntic desafiament global que només es pot resoldre si tots treballem per donar-hi una resposta conjunta.
La pandèmia de Covid-19 que està posant a prova la societat també representa un test per al G20 i tenim una responsabilitat històrica.
Quien tiene la patente sobre un producto tiene la exclusividad en la comercialización y en la fabricación de ese producto durante unos 20 años.
Vanessa López, directora de Salud por Derecho.
Al final la compañía es quien establece el precio, ¿no? Y de manera unilateral tiene el control sobre eso. Y lo que hemos venido observando es que este monopolio lo que hace es que, bueno, ha venido incrementando el precio de los fármacos de una manera tremenda. Y luego, por otra parte, es claro, como solo una compañía tiene la capacidad para comercializarlo y luego a su vez también tendría la capacidad de decidir con qué otros, digamos, proveedores, ¿no?, puede hacer algún acuerdo de licencia para que puedan producirlo. Al final, es la compañía la que de alguna manera tiene el grifo abierto o cerrado del suministro, ¿no? Y eso ahora mismo es importantísimo cuando uno de los problemas fundamentales es que hay una escasez de dosis de vacunas y lo que necesitamos es ampliar la capacidad de producción, y eso se conseguiría si hay más productores fabricando la vacuna. Es cierto que habría, ¿no?, y depende de qué países también, sobre todo los países más pobres, pues quizás hay un reto, ¿no?, de fortalecer la capacidad de manufactura, pero hay, bueno, hay fábricas en otras partes del mundo que podrían estar produciendo la vacuna, pero bueno, pues la patente que tiene una compañía en concreto está impidiendo que eso pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, la solución que consideramos de urgencia, de máxima urgencia, sería que en el seno de la Organización Mundial del Comercio se apruebe una exención a las patentes de todos los fármacos, vacunas, diagnósticos relacionados con la COVID hasta que dure la pandemia, hasta que se alcance una inmunidad de grupo y de esta manera pues podamos acabar con el cuello de botella de la falta de suministro y bueno, se permitiría el compartir el conocimiento, compartir la propiedad intelectual para que todas aquellas fábricas capaces de producir la vacuna puedan hacerlo y bueno, incrementar el número de dosis disponibles en el mundo de forma muy sustancial.
Solidaris, Mercè Folch.
Aquí a Moscou he passat diverses vegades a veure com avançava la campanya de vacunació, les dues primeres just després que anunciessin que començava la vacunació a gran escala. I a les clíniques hi vaig trobar molt poca gent. Més endavant Putin va pujar un grau de gran escala a vacunació massiva. Vaig tornar a passar per les clíniques i la situació continuava molt semblant. Les persones que havien assistit a la crida eren molt poques, perquè la ciutadania russa és una de les més escèptiques, de vegades he llegit fins i tot que la més escèptica del món, amb la vacuna contra la Covid. Després de la polèmica inicial, la vacuna Sputnik V va anar rebent cada vegada més suport científic i em va donar la sensació que ens ho vam creure més els estrangers que els propis russos. Jo em vaig vacunar a un centre comercial, aquí ja hi havia més cua, amb les dues dosis separades per 21 dies, sense que em demanessin ni tan sols el passaport. Ara sembla que cada vegada hi ha més gent interessada i per això potser s'ha començat a restringir l'accés a la vacunació a les persones sense passaport rus. Ara cal demostrar que ets oficialment resident en aquest país. Així que em vaig vacunar just a temps. Malgrat tot, la vacuna russa ha estat un èxit important per al Kremlin i aquí seguim amb efervescència d'anuncis. Tres vacunes ja registrades, anuncien una versió light d'una sola dosi, un spray nasal, en investigació també, i un estudi amb una vacuna que actuaria a nivell celular i que hauria de generar immunitat per entre 13 i 17 anys, de moment en fase d'investigació.
Aquí al Líban la situació és ben diferent a la que explica Manel des de Rússia. La vacuna va arribar tard, malament i enmig d'escàndols perquè els de sempre saltaven tota normativa. Entre ells, el mateix president Aoun, que potser amb els seus 86 anys tenia excusa, però darrere la seva dona, l'equip que els acompanyava, així com una quinzena de diputats. L'argument d'alguns d'aquests polítics que irritava encara més els ciutadans era que amb el desgast que els havia generat la gestió de la pandèmia, bé s'ho mereixien, no? En fi, amb un funcionament tan poc eficient, evidentment hi ha hagut confinament i cap sensació de Setmana Santa aquests dies, no com el país veí d'Israel, que és l'altra cara de la moneda. Només una desena de jueus van ser l'any passat a la tradicional benedicció sacerdotal al Mur de les Lamentacions. Aquesta edició eren milers de fidels en una cerimònia que, per acollir-ne encara més, es dividia en dues jornades, el primer acte massiu en pandèmia al lloc més sagrat pel judaisme. Però també els cristians han celebrat les seves festivitats en una església del Sant Sepulcre de Jerusalem que aquest any sí tenia obertes les portes. Han acompanyat les misses, processons amb riuades de gent. Moltes persones, amb llàgrimes als ulls, no s'ho acabaven de creure. I és que com Jesucrist crucificat i després ressuscitat, molts israelians senten haver tornat de mort a vida. Al marge del sentiment religiós, aquesta Pasqua ha significat, sobretot, celebrar el final del coronavirus i l'inici d'una certa normalització. Per contra, la Cisjordània ocupada i a Gaza, la taxa de positius està disparada i la campanya avança molt lentament. Per això, organitzacions pels drets humans insisteixen que Israel, com a potència ocupant, ha de garantir la protecció dels palestins. Enmig, doncs, d'aquest panorama, petons als oients de Solidaris de la Txell Feixas Torres.
A la capital nord-americana, la majoria de la gent que vol vacunar-se confia que rebrà almenys la primera injecció abans de l'estiu, malgrat que el ritme de vacunació està anant molt més lent que en d'altres indrets del país, amb poc més del 10% de la població de Washington immunitzada. Els Estats Units és el país del món que té més dosis de la vacuna encarregades, 750 milions d'unitats, una quantitat suficient com per immunitzar 3 vegades tota la població adulta del país. Però la majoria d'aquestes dosis encara s'han de fabricar i la campanya de vacunació presenta desafiaments sense precedents, des d'un sistema de salut precari que no estava preparat per un repte com aquest, a la manca de personal, fins a dificultats específiques per inocular els vials de Pfizer o Moderna, que es fan malbé 6 hores després d'haver-los obert. Tot això alenteix un procés de llistes d'espera que ja de per si ha estat una mica caòtic. En un primer moment calia entrar cada dia al web de l'Ajuntament de Washington per intentar esgarrapar una cita per vacunar-se i ara fa poques setmanes van canviar el sistema i ara t'has de registrar i esperar que l'administració et truqui. Però, com sempre, no és el mateix ser una persona d'un barri pobre de la ciutat sense accés a internet o sense coneixement de l'anglès, per exemple, a un veí amb agilitat a la xarxa. I així és com alguns espavilats han aconseguit cita en centres de vacunació d'estats veïns i han passat el tràmit abans d'hora en un lloc on no els tocava. Però la desigualtat en la distribució de la vacuna també s'explica per l'escepticisme que genera entre alguns col·lectius, especialment arrelat en minories com l'afroamericana o la població nativa, que desconfien de les institucions mèdiques perquè al llarg de la història han estat utilitzades com a conillets d'Índies. Els sondejos apunten que fins a un terç de la població adulta dels Estats Units és reticent a injectar-se la vacuna. Si això es confirma, podria donar-se el cas que hi hagués més vacunes disponibles que persones disposades a posar-se-la. Heu de saber, però, que si això passa no serà pas per mi, la Jenny Lozano, que saluda els solidaris des de Washington esperant el seu torn.
Aquí a la capital xinesa podem dir que la vacunació va per barris i fins i tot per famílies i segons ho veu cadascú, de fet, perquè ni tan sols necessàriament les parelles estan d'acord. Els Jiangus els descric una mica perquè són un matrimoni d'un barri al nord de la ciutat, un de tants, sense cap particularitat. Representen en bona mesura com ho veu la població xinesa, això de vacunar-se, de fet, com ara tot, per la banda pràctica. Ell té 61 anys, acabat de jubilar, ella en té 54, també jubilada. Aquí les edats de jubilació encara són molt baixes. No afecta a la convivència, però el marit no es vacuna, com que no es coneix que hi hagi casos, o un de tant en tant, diu que no té sentit vacunar-se, i en canvi ella sí, prefereix més seguretat. I ho ha viscut, diguem, com una experiència, perquè va intentar gravar amb el mòbil tot el procés per enviar-li a la seva filla la cua que s'havia de fer, el registre amb l'app, com era tot plegat, perquè la filla tampoc es vol vacunar de moment, perquè considera que les vacunes xineses que s'estan posant encara no són prou eficaces. L'operació mòbil va fracassar perquè no està permès fer vídeos a l'interior dels centres de vacunació. Deia que va per barris també literalment perquè és com estan organitzats els centres de vacunació. Començarà aviat la vacunació més massiva, però fins ara, una mica com els Jiang, els barris s'acosta a immunitzar-se només qui ho necessita, per exemple, perquè viatja pel país o ho ha de fer a l'estranger, o perquè pel tipus d'activitat l'empresa els obliga, per exemple, conductors d'autobús o de taxi. De fet, en aquest cas, quan es demana amb l'app un taxi o un vehicle amb conductor, l'app explicita, juntament amb el número de matrícula, el model del cotxe i el nom del conductor, que qui ens porta està vacunat. I això ha permès treure els plàstics que, en molts casos, separaven els seients del davant dels del darrere. A poc, salutacions des de Pequín, del Francesc Canals.
Mireu, Costa d'Ivori ha sigut el primer país del món a començar la campanya de vacunació amb dosis Covax. Però el que està passant és que, en general, la població no té cap interès en vacunar-se. Penseu que les xifres de contagis són molt baixes aquí i que es viu pràcticament amb tota normalitat. Així que la percepció de pandèmia és molt diferent de la de països molt més afectats. I vaja, que al carrer molta gent té més por de la vacuna que no pas de la Covid. I com que molts ivorians no es vacunen, s'està punxant a qui sigui. Hi ha molts estrangers joves que s'estan vacunant. Vaig entrar a veure què demanen. Aquí a la porta hi ha un cartell escrit a mà que informa de la campanya de vacunació contra la Covid i diu a qui va dirigida: posa personal de salut, persones de més de 50 anys, persones amb malalties cròniques, professors i forces de seguretat. Jo no estic dins de cap d'aquests grups i no sóc ivoriana, és clar. A veure què passa.
Bé, doncs l'infermera està disposada a vacunar-me ara mateix. No cal que li ensenyi ni tan sols la carta de resident. Amb el passaport o qualsevol identificació, n'hi ha prou. Així doncs, és veritat la paradoxa. Aquí a Costa d'Ivori, una bona part dels que s'estan beneficiant del programa de vacunes per a països amb menys recursos són estrangers, privilegiats i ni tan sols població de risc. Una forta abraçada des d'Abidjan a tots els oients dels solidaris de la Gemma Parellada.
Què tal, com anem? Doncs aquí a l'Argentina el procés de vacunació està sent molt lent, molt més del que la gent s'esperava i també més lent del que el govern argentí havia promès. A aquestes alçades del partit, menys d'un 2% de la població ja ha rebut les dues dosis de les vacunes, o la Sputnik, o l'AstraZeneca, o bé la Sinopharm. Però més enllà d'aquesta lentitud en el procés de vacunació en comparació a la velocitat de creuer que porten països veïns de l'Argentina, com és el cas de l'Uruguai, el Brasil o Xile, el cert és que aquí a l'Argentina el que es comenta, encara des de fa ja bastantes setmanes i encara cueja, és el cas de les vacunacions privilegiades, o VIP, com s'han batejat aquí els privilegis que han tingut polítics i sindicalistes de totes les edats per saltar-se la cua i vacunar-se abans d'hora. El cas ha costat el càrrec al ministre de Salut argentí i un gran escàndol. Dia a dia és un escàndol que va a més i que també té una altra cara, la dels privilegiats que tenen un alt poder adquisitiu i viatgen a Miami, als Estats Units, per vacunar-se sense cap mena de problema ni per viatjar ni per rebre la vacuna, tot i no ser residents nord-americans. Una forta abraçada des d'aquesta ja tardor austral d'en Joan Biosca.
Sònia Andolz és professora de Política Internacional a la Universitat de Barcelona. Sònia, benvinguda.
Gràcies.
Les vacunes, Sònia, s'han convertit en un element molt important de la geopolítica, en una cursa entre potències per posicionar-se mundialment, com en el seu moment potser ho va ser la cursa espacial o la nuclear. Quina importància té això?
Sí, està clar que des de fa uns anys el paradigma que decideix bastant la geopolítica ja no és necessàriament només la ideologia, com va ser durant la Guerra Freda, ni només l'economia, com és després de la Guerra Freda, sinó que a partir de l'11 de setembre, doncs un factor molt important és la seguretat, i adonada una pandèmia global, si fos una petita epidèmia, doncs no hauria estat tan rellevant, però en una pandèmia global la seguretat sanitària ha passat al davant de moltes de les altres cartes que normalment es juguen a la geopolítica. I, per tant, no només ser el país que desenvolupava una vacuna o una altra, sinó també qui la facilita, a qui se li ven i a qui se li compra, doncs ara mateix és el que està en joc.
Si mirem el mapamundi, Sònia, els països que han desenvolupat les vacunes formen part del club de països amb més recursos, diguem-ne, i això torna a deixar una vegada més al descobert aquest desequilibri i aquestes diferències entre el nord i el sud. La frontera queda molt, molt marcada.
Sí, el que passa és que els darrers anys parlar de nord i sud global s'ha desdibuixat una mica, perquè si s'ho fixeu, doncs hi ha una de les vacunes, no?, que és la impulsada sobretot des de la Xina, que és un país que a nivell polític i a nivell de desenvolupament de drets humans, de drets civils, de drets polítics, doncs se l'acostumava a posar al sud global, però ja des de fa uns anys és com el cas de Rússia, que en el fons queden una mica híbrids i en un espai de ningú, no?, que diem. I per tant, tot i que geogràficament i físicament, si mires el mapa, continuen sent països del nord, el seu comportament a l'agenda internacional i a l'arena internacional no sempre és en tant que país del nord global. Sí que és cert que, òbviament, per desenvolupar una vacuna has de tenir un sector públic i privat científic molt potent i, malauradament, doncs, els països del sud, els quals condemnem sempre a anar darrere en temes de desenvolupament, doncs, no tenen aquesta possibilitat.
mirant el tauler d'escacs, perquè al final no deixa de ser això, estem veient que les vacunes russes i xineses ja s'estan administrant en països africans pel que fa a les xineses i en sud-americans pel que fa a les russes. No? Aquesta influència en aquestes zones del planeta, això com es llegeix a nivell de política internacional?
Doncs cal mirar el detall de cada acord bilateral amb cada país per saber si s'ha fet doncs de forma gratuïta, a un preu molt reduït i a canvi de què, no? La relació entre Rússia i cada país al qual hagi fet arribar la vacuna i la relació o l'acord al qual hagi arribat Xina i cada país africà amb el qual arribi la vacuna xinesa. Però el que està clar és que hi ha un interès al darrere geopolític. Per tant, si jo sóc l'únic país que t'estic facilitant una vacuna a un preu raonable, m'asseguro que tu després em deus un favor. I això en geopolítica doncs, es tradueix en contractes per infraestructures o permetre que les meves empreses doncs, puguin quedar-se amb l'explotació de certs recursos, etc. És el nou neocolonialisme, diguéssim. Que no vol dir que només ho facin Rússia i Xina. M'agradarà veure també doncs, les vacunes d'Europa, a quin preu es fan arribar i a on i a canvi de què. El que passa és que és una mica diferent perquè segurament el vincle no és tan directe entre estat i empresa que facilita les vacunes, sinó que és una mica més complexa. Però tot arreu hi haurà un interès en fer arribar la vacuna a aquelles zones del món en les quals tens més vincles econòmics i vols que es recuperin abans de la crisi.
Per tant, en els pròxims anys segurament veurem, no?, aquests moviments que ara s'estan gestant.
Sí, no és tant que s'estiguin gestant, jo crec que ho reforça i ho multiplica exponencialment. És a dir, la presència de la Xina al continent africà ja fa anys que l'estem veient i que l'estem analitzant i investigant. I simplement el fet que facin arribar ells la vacuna fa que aquests països encara tinguin una relació més estreta amb la Xina perquè veuen doncs, que Europa, per posar un exemple, no els està prioritzant i la Xina sí. Per tant, si tu, jo sóc un governant d'un país africà i veig que la Xina s'amoïna per fer-me arribar la vacuna, doncs, òbviament, després el tindré més en compte que no pas un altre país a l'hora de crear aliances polítiques o de donar-li suport, de fer-li costat a qualsevol moviment dins de Nacions Unides, per exemple.
Clar, és l'esperança, no?, per a aquests països, òbviament. Si ens fixem en la Unió Europea, Sònia, perquè déu-n'hi-do també els moviments que hi ha a l'interior de la comunitat europea, no? Precisament fa uns dies vam saber que Alemanya negociarà un contracte bilateral amb Rússia per comprar la vacuna Sputnik. Això jo no sé quines conseqüències pot tenir a nivell comunitari. Hem de pensar també que en el seu moment Ucraïna i Hongria també van tirar pel dret i van negociar directament amb les autoritats russes o xineses per obtenir la seva vacuna. Això pot suposar, vaja, un trencament?
A la Unió Europea hi ha tantes petites crisis que hem tingut que jo pensava que acabaria amb la Unió Europea i continuar tirant endavant que no tinc clar si aquest serà un trencament. Serà un punt d'inflexió segur perquè si bé al principi de la pandèmia sobretot es posa el focus en intentar sortir-ne junts com a Unió Europea i no es permet als països anar per lliure, es demana que tothom s'esperi per fer la compra conjunta, per fer la distribució conjunta. Si un dels principals motors, o gairebé el principal motor, és Alemanya i ja inicia una sèrie de contactes en paral·lel o de forma bilateral, d'alguna forma està obrint el permís a que la resta ho facin i, per tant, doncs ja no serà aquesta estratègia conjunta. Jo crec que és negatiu, però hi ha moltes veus crítiques amb la gestió que han fet la Unió Europea i segurament doncs, amb raó. I, per tant, estem amb el debat interminable a Europa de sobirania nacional i prendre les decisions pensant només en tu o Unió Europea i fer les decisions conjuntes que no sempre t'afavoriran, però que a la llarga és aquesta sortida. Jo pensava, honestament, si una pandèmia global no aconsegueix que la Unió Europea actuï conjuntament, no tinc massa clar què ho farà. Però, en tot cas, crec que és una mala notícia que les negociacions passin a ser bilaterals.
Clar, jo no sé fins a quin punt aquesta lluita geopolítica, diguem-ne, no?, i de poder, perquè al final no deixa de ser això, pot posar en risc el fet de sortir d'aquesta pandèmia, no?, els interessos particulars o dels estats facin doncs, que la cosa vagi enrere en lloc d'anar endavant.
Sí, més que res perquè és molt complexa, però just veníem d'un Brexit, encara s'estava com acabant de quallar i de gestionar. Ja tenim el Regne Unit anant per lliure, no només amb la seva pròpia vacuna, sinó amb la vacunació, però també amb els permisos o no permisos a nivell de visats, per exemple. Llavors, la Unió Europea, que es vulgui o no, està totalment integrada en quant a moviments de persones i de capitals i de mercaderies, si no fem ara unes polítiques conjuntes en un moment en què estem en una pandèmia que es transmet precisament doncs, pel contacte i pels intercanvis, jo crec que ens estem llançant pedres al damunt en tant que actor polític, que em sembla legítim que cada país ho vegi d'una altra manera. Però en tant que Unió Europea no té massa sentit no tenir una política conjunta. I segurament, si s'estan donant ajudes econòmiques als països per intentar que després econòmicament ens sortim plegats, no té sentit que a nivell sanitari no ho fem tan bé.
Què en penses del carnet de vacunes?
Jo tinc molts dubtes d'entrada tot el que sigui envair drets individuals. I sé que molta gent et diu, home, però és que en un moment d'una pandèmia doncs que agafin les dades que vulguin. Bé, parlem-ne, perquè anar enrere amb drets sempre és molt fàcil, molt ràpid, però després és molt difícil tornar a reconquerir-los. Hem vist com Israel, que és un dels països que ha anat pel davant amb la vacunació, però ha estat a canvi de vendre les dades sanitàries a empreses privades. Llavors, la Unió Europea, com a mínim, encara manté uns mínims drets protegits, drets individuals molt fonamentals, i, per tant, a mi el carnet em sembla correcte sempre i quan hi hagi unes condicions mínimes, que és que es tingui molt clar a qui pertanyiran les dades, que siguin unes dades controlades sempre per governs o per institucions de l'Estat, que per tant estan sota control democràtic a la majoria dels països de la Unió Europea, i que no continguin més dades de les absolutament necessàries, que és el que hi havia en el carnet de vacunació que moltes de les persones que haguem viatjat a països tropicals, per exemple, doncs, coneixem. Era un cartonet i només posava fe que t'hagués vacunat d'aquelles vacunes. No hi havia més dades teves ni més informació de l'absolutament necessària. Jo crec que com a mínim s'hauria de poder debatre al Parlament Europeu.
Clar. Està clar que totes aquestes estratègies marcaran el futur postpandèmia, no? Tant el que comentaves abans, no? La seguretat sanitària, aquest tema del carnet de vacunació, la privacitat, el tema de la llibertat de moviments fins i tot. Hi ha molts fronts oberts en el futur que ens espera, Sònia.
Molts, i fixeu-vos, relacionant una mica els últims temes que has preguntat, Si després s'acaba imposant que tots necessitem un carnet sanitari per poder viatjar a qualsevol altre país, ens semblaria bé un carnet en el que es digui potser doncs gent que és portadora de l'VIH o gent que és portadora de qualsevol altre problema o gent que potser té una deficiència cardíaca i li diuen miri, no vingui perquè és, una, és un potencial risc que a vostè li passi alguna cosa al meu país. És que no, hem d'anar amb molta cura que en nom de la pandèmia es facin retallades o abusos flagrants, perquè la situació que tindrem post-Covid ja és prou incerta i prou insegura, sobretot per les persones amb més vulnerabilitats, com per a sobre facilitar-ho, no?
Sònia Andoz, moltíssimes gràcies. La Sònia és professora de Política Internacional a la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies de veritat per les teves reflexions.
A vosaltres.
I si encara respira travessarem els marges.
David Noguera és llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Medicina Tropical i Salut Internacional i president de Metges Sense Fronteres a Espanya. David, com estàs?
Bé, gràcies.
Les vacunes, David, estan arribant en comptagotes a la majoria de països de rendes baixes, al sud global. Explica'm quina situació hi ha ara mateix.
Bé, efectivament, jo crec que som tots plenament conscients dels problemes amb la vacunació, els vivim en primeríssima mà, però és evident també que el mapa és molt desigual, no? Llavors, en els països, diguéssim, de renta més baixa, sí que hi ha un cert context de vacunes aquí i allà, però la foto és dramàtica, no? En el sentit de que hi ha països que literalment no ha arribat encara a cap dosi i no sembla que sigui una situació que es vagi a resoldre en el curt pla, si més no.
Clar, amb aquestes previsions, amb aquest panorama, a finals d'any, quin percentatge de població d'aquests països estarà vacunada? Estem parlant majoritàriament de l'Àfrica, també Sud-amèrica, sud-est asiàtic.
En els millors escenaris donen que potser arribarem a un 20%. Però crec que, diguéssim, insisteixo, tots estem experimentant per primera vegada. És un element diferenciador d'aquesta pandèmia, no? que la vivim a casa també, no? Que la gent també pot empatitzar més, no? I la gent aquí estem vivint en dia a dia aquest goteig de vacunes, aquesta dificultat per planificar, doncs allà doncs és previsible que aquest escenari optimista, el 20%, optimista, diguéssim, que és el millor dels casos, és a dir, és un escenari molt contundent i molt difícil de gestionar, no? Però crec que és legítim tenir molts dubtes de que efectivament això s'arribarà inclús a aquest percentatge.
Els països amb ingressos més alts, els països desenvolupats, que se'n diu, acaparen més vacunes de les que després segurament faran servir. I clar, veiem aquesta línia, no? Aquesta frontera entre el nord global i el sud global. Això és discriminació absoluta.
Bé, el govern de Sud-àfrica, no Metges Sense Fronteres, però parlen directament de l'apartheid de vacunes, no? O sigui, fan servir un terme molt carregat, no? I particularment per Sud-àfrica, no? Bé, jo crec que és legítim que tots els governs facin tots els esforços per tenir vacunes, això és perfectament comprensible. El problema és això, no? Que diguéssim que tots entenem que sense una cobertura global ens exposem un escenari de risc que no podem assumir, és a dir, noves variants, noves que desenvolupin i que escapin de les vacunes actuals, o sigui, en termes de risc real per nosaltres directe, és evident. I llavors, bé, òbviament hi ha un debat ètic, moral, d'accés a vacunes, d'accés a tractaments, i en particular, i com a metge, i com em preocupa, per exemple, que inclús les vacunes no arribin ni al personal sanitari d'aquests països, no? Recordo vivament a l'Ebola de fa 3 o 4 anys, van perdre 600, 700 companys sanitaris i sanitaris que es van enfrontar a aquesta epidèmia, que van fer de cinturó de contenció d'aquesta epidèmia i que no van sobreviure a la mateixa, no? Crec que seria molt, molt, molt dur i és encara particularment cruel que inclús personal sanitari que està fent de contenció, com deia, de l'extensió de la pandèmia i de les noves variants, doncs ni aquests grups, no, arribem a temps.
Perquè el problema, com també passa aquí, que això està molt bé recordar-ho, no és que hi hagi dificultats per fer vacunacions massives, perquè vosaltres, com a Metges Sense Fronteres, d'això en teniu experiència.
A veure, vacunar amb molta gent no és particularment complexa. És veritat que hi ha les vacunes d'aquestes Pfizer i tal que tenen la seva complexitat logística. Però és veritat que es pot vacunar, nosaltres vam fer càlculs i, per exemple, vacunar a Catalunya amb una campanya de vacunació es podria fer en 40 o 50 dies, com a mínim la primera ronda. O sigui, es pots vacunar a milers i milers. Ho hem vist al Regne Unit, vacunant pràcticament 1 milió de persones al dia, no? És a dir, el problema és el supply, és l'aprovisionament de vacunes. I llavors, òbviament, hi ha un problema de producció, és a dir, això és nou, llavors és complicat i és complexa vacunar molt ràpid i per xifres de 7.000 milions de població global, però llavors també ens consta que no s'estan posant tots els mecanismes, no s'estan habilitant fórmules diferenciades extraordinàries perquè la capacitat de vacunació, de producció de vacunes i dels insums de les vacunes, les xeringues i tal, doncs estigui maximitzada, no? I llavors crec que això sí que és un problema real que seria evitable o que hauríem de fer esforços per corregir-lo més ràpidament.
Aquí el tema central és l'alliberament de patents, no?
L'alliberament de patents és un, però diguéssim, hi ha mecanismes habilitats extraordinaris i previstos perquè en situacions extraordinàries, diguéssim, es pugui fer una alliberació de patents o es pugui buscar mecanismes de transferència de tecnologia, de transferència de coneixement, que permetin, per exemple, els governs tant de Sud-àfrica com el govern d'Índia, inclús empreses canadenques, han dit que ells tenen capacitat extra per producció de vacunes, i llavors, i ho hem vist, hi ha hagut acords bilaterals entre empreses farmacèutiques per, diguéssim, traspassar aquest coneixement i ampliar la capacitat de producció, i això no està passant, no? Això es regula a l'Organització Mundial del Comerç i crec que és paper mnemònic que els països occidentals, una minoria de països occidentals, que són els que tenen més accés a vacunes, doncs hagin votat en contra de la petició de més de 100 països del sud, diguéssim, o de països d'envolupament, que han demanat l'habilitació d'aquests mecanismes extraordinaris.
És a dir, portar la producció a aquests països perquè tenen la capacitat de fer-ho, és això?
D'igual forma que han demanat esforços extraordinaris a tots els ciutadans, tots ens hem hagut de quedar a casa, tothom que té un negoci ha patit i l'ha hagut de tancar, és a dir, tots hem fet un esforç extraordinari. Llavors, entenc que hi ha un element aquí de greuge comparatiu i s'ha de demanar als governs, que són els que manen sobre això, que habilitin aquests mecanismes i obliguin a les farmacèutiques a aquesta transferència de coneixement, aquesta transferència de tecnologia, aquesta alliberació de patents, que fa que la producció global màxima estigui al 100% de la seva capacitat i així diguéssim, no, home, això no és una situació miraculosa que farà que en 30 dies haguem vacunat el món, però que certament escurçaria els calendaris a nivell nostre i a nivell global. Si és que aquesta diferenciació té algun sentit, que jo crec que és una de les coses que hem après en les pandèmies, que diguéssim, diferenciar entre el nostre i el d'allà no té cap sentit. I o anem a una resposta global o ens podem permetre escenaris de risc que simplement crec que no podem tolerar. Si la gent no ho vol fer, o les societats o els governs no ho volen fer per altruisme o per temes ètics i moral, que ho facin per la seva pròpia agenda. Permetre que el virus continuï circulant en segons quins contextes és assumir un risc que simplement no podem tolerar. Ara posem-nos en el pitjor escenari possible. I si ens vacunem tots aquí i ve una nova variant, hem de tornar a la casella zero i hem de tornar a tenir aquesta casella zero. La discussió de noves vacunes, noves patents, llavors, una situació extraordinària necessita, insisteixo, mecanismes extraordinaris. La governança regular no serveix per afrontar aquest tipus de situacions.
Aquestes situacions de risc són més mortalitat, més patiment, ja ho estem veient, no? Només aquí a la cantonada, no? Les cues de gent per anar a buscar menjar, aquesta crisi social i econòmica que es deriva d'aquesta crisi sanitària.
És que, clar, som plenament conscients de l'impacte directe que té aquesta pandèmia en patiment i en mortalitat. Malauradament ho hem viscut a casa. I llavors som també molt conscients del patiment o de les conseqüències indirectes en temes econòmics, temes socials. Si això som capaços de fer un cert esforç d'empatia, que crec que estaria bé que la gent es prengués 3 o 4 minuts o traslladar aquesta situació que hem viscut de primera mà a un context molt més fràgil, on el sistema de salut és més fràgil, l'economia és més fràgil, els sistemes socials són més fràgils o inexistents, doncs l'impacte és absolutament devastador. O sigui, nosaltres estem en un escenari sense precedents, a Metges Sense Fronteres, tenim totes les missions a la vegada en situació d'emergència, i haig de dir que estem acostumats a aquest tipus de situacions, però fer-ho o haver d'afrontar-la sabent que no s'està fent tot el possible per revertir-ho té aquest plus o aquest afegit de patiment, mortalitat, que es podria evitar. I llavors això crec que és particularment cruel. Into my arms, oh Lord, into my
arms, oh Lord. Reflexionant sobre això que deies, no? Torna a guanyar l'economia davant de la salut. Aquesta dicotomia que se'ns va posar davant dels nassos quan va rebentar tot això, torna a guanyar l'economia.
És que moltes vegades m'han preguntat en entrevistes quina és la diferència treballar aquí o treballar els contextes clàssics, i jo dic que no, pràcticament no n'hi ha cap, perquè al final el principal actor de resposta a una pandèmia, a una epidèmia, és la població, i aquí, si no ens haguéssim comportat, hauria sigut encara més desastre. O sigui, la gent, jo crec que ha fet un exercici de responsabilitat exemplar. El que dius tu és una clàssica, és a dir, en aquesta dicotomia entre economia i poder i salut, sempre prima el poder i l'economia, i això és una causa darrere de tots els conflictes, totes les crisis, totes les epidèmies que treballem a Metges Sense Fronteres. I hi ha un altre element, que és que els lideratges mediocres i els mecanismes que els perpetuen, diguéssim, doncs també són una part d'aquesta equació. La diferència fonamental entre treballar a Barcelona, com hem fet amb l'extensió dels pavellons, o treballant amb el CatSalut, o treballar en un altre context, és que si aquí poses tots els mecanismes a disposició, fas miracles. Aquí es van muntar pavellons extres en 3 dies, en 5 dies, espectacular, es va ampliar la capacitat de llits d'una forma espectacular. Aquesta és la gran diferència, però la majoria són coincidents els factors transversals que hem de confrontar amb una situació de medicina humanitària com la que hem viscut aquí i la que vivim allà, en les nostres intervencions més clàssiques.
Però clar, aquesta pandèmia sí que ha situat els països del nord en una situació en què mai abans s'havien trobat, no? Però tot i així continua aquesta hegemonia del poder i de l'economia.
Sí, sí, o sigui, jo entenc que la gent estigui enfadada, indignada, amb el govern de la Generalitat de Catalunya, amb la Comunitat de Madrid, perfecte, perquè, bueno, més o menys encerts o més o menys ocurrències han anat fent. Però ara el problema de base és un altre. És a dir, jo crec que, i si escolto tertúlies, escolto debats, ens passa allò del dit i la lluna, no? O sigui, ara el debat és per què no està totes les opcions possibles perquè la producció de vacunes estigui al 2000%. És més, perquè no s'ha preparat tot això durant tot aquest any, d'igual forma que s'ha fet un miracle. I que ningú malinterpreti, les farmacèutiques són part de la solució. I jo celebro el miracle tecnològic absolut que han fet. Tant de bo fessin les mateixes coalicions per malària, per tuberculosi, perquè ens faria tota la vida molt més fàcil, no? Però crec que, evidentment, els governs i els governs occidentals tenen la la responsabilitat de regular aquests mercats i regular aquest sector econòmic també, no? I llavors crec que aquest és el debat, perquè els debats ara són si l'AstraZeneca més de 55, més de 65, més de no sé què, que si la de Moderna m'arriben 10.000 a l'abril o 10.000 al maig. Bueno, totes aquestes discussions haurien de començar per què no s'estan fent tots els esforços perquè la producció de vacunes, tractaments de la Covid es faci al màxim de la seva capacitat i es distribueixin de forma global. I la distribució global pot ser asimètrica, perquè també és legítim dir, és que hi ha més casos a Europa que a altres llocs. Perfecte, doncs posem-ho també a l'equació, no? Però, insisteixo, el problema de base a dia d'avui és que la solució està sobre la taula i malgrat que estan fent ingents esforços, no es fa suficient.
Si ens centrem en l'Àfrica, David, és possible saber quina incidència ha tingut el virus?
És difícil perquè ho vam veure aquí la primera onada, no? Quants casos...
Amb el ball de dades, sí.
Sí, doncs amb sistemes molt més fràgils. És veritat que clàssicament o durant tot aquest any no hem vist un impacte tant en els nostres projectes. Observació directa pura i dura, perquè les xifres epidemiològiques són, excepte Sud-àfrica, que van per 1.5 milions de casos a Sud-àfrica. Fins ara, més o menys, ens havíem escapat, entre cometes. No teníem els hospitals plens de pacients respiratoris. Però ara hem vist que Sud-àfrica sí, això ha pujat a Mozambic amb les noves variants, Mozambic, Malawi, sí que comencem a tenir aquest escenari. I això és preocupant, això és preocupant. Però llavors ja també hi ha l'efecte indirecte, és a dir, la gent té por dels hospitals, ho vam veure a l'Ebola. Quan tens una epidèmia, la gent té por d'anar als hospitals, perquè tenen por de contagiar-se, etcètera, etcètera. O sigui, veurem increments de mortalitat per altres causes, també, com hem vist aquí, un excés de mortalitat. Aquí també s'han endarrerit tractaments, no? I llavors hem de tenir en compte tot l'impacte social i econòmic d'aquesta pandèmia en aquestes societats, i tot això fa un còctel molt, molt difícil. O, per exemple, els ajuts a la cooperació. No és el cas de Metges Sense Fronteres, però nosaltres el 95% és finançació privada, però molts països vinculen l'ajuda a la cooperació amb un percentatge del PIB. Si el teu percentatge del PIB cau un 10% per la pandèmia, cau la teva ajuda. I llavors es produeix una cosa contradictòria, no? En un moment que som molt conscients, perquè ho hem viscut de primera mà, que més que mai hem d'ajudar uns altres, doncs la nostra contribució econòmica segurament sigui menor perquè va vinculada al PIB. És a dir, tot això genera un còctel que ens posa una tessitura extremadament complicada.
La iniciativa COVAX, creada per l'OMS perquè la vacuna arribi a tothom, està funcionant en aquests països, David?
L'hem de celebrar, és una bona iniciativa, no? Però no serà insuficient, he parlat de les xifres, la visibilitat que tenim a dia d'avui, insisteixo, amb un alt nivell d'incertesa, és aquest escenari d'una cobertura de 20%. I també haig de celebrar que part d'aquest fons COVAX es destinarà a crisis humanitàries, a la població més vulnerable, en camps de refugiats, etcètera, etcètera, però això ho celebrem, però també amb aquesta sensació de contradicció que dintre del petit volum per COVAX també hem de triar quants van a la gent que més pateix, no? I llavors és una decisió cruel també, no?
La Covid ho ha tapat tot, també altres crisis humanitàries. Com us està afectant també sobre el terreny amb altres campanyes, per exemple, de vacunació o de salut pública, vaja?
La llista de països que han parat de vacunar xarampió o de malalties més clàssiques, o sigui, els programes d'immunització, els sistemes de salut s'han vist afectats per això. Nosaltres, diguéssim, hem hagut de fer un exercici de priorització, que també és dur, però Metges Sense Fronteres cada dia prenem decisions molt dures que es clouen a gent, no? Però, bueno, la Covid no ha aturat les guerres, això és evident, el conflicte de Yemen, el conflicte de Síria, no? Nosaltres seguim allà, no? No ha aturat altres crisis nutricionals, no ha aturat altres epidèmies de xarampió, hem tingut un altre rebrot de l'epidèmia d'Ebola al Congo, vull dir que nosaltres seguim amb una agenda més holística, no? Però l'impacte d'això no té precedents.
L'Ebola per vosaltres va ser un aprenentatge? Per afrontar ara això?
Sí, l'Ebola va ser un aprenentatge, com totes les epidèmies ho són. Les epidèmies al final són diferents, el vector o la bactèria o el virus, però diguéssim, tenen un marc de resposta similar en termes de mesures de tractament i mesures de prevenció, no? Però va ser una lliçó, i nosaltres, per exemple, a l'Ebola gran de l'Àfrica de l'Oest vam tenir més de 1.000 personal internacional desplaçats, no? I vam ser part del cinturó de contenció aquella vegada. Però ja ens va posar sobre el radar, perquè aquí va arribar l'Ebola. No ens recordem tots de la infermera de Madrid, però va arribar, era un gran incendi i aquí just van arribar les espurnes, no? Aquest cop l'incendi no ha trobat fre, no? I sí que ens va servir com una certa reflexió, sí que érem molt conscients de que el nostre treball d'Ebola, concretament a Sierra Leone, a Libèria, els països més afectats, tenia un impacte directe i tenia un impacte de contenció, eren part del perímetre, no? Per això la meva demanda explícita d'aquesta vacunació que arribi tot arreu i en particular pels treballadors de salut, l'obligació que tenim envers d'aquests companys i companys sanitàries, no? Però és que són el nostre mur de contenció també davant de noves variants. La variant que es va originar a Sud-àfrica ha passat, està a Mozambic, està a Malawi, o sigui, no permetem que segueixi escalant, no ens ho podem permetre, això és un risc real, i en un món connectat, doncs les velocitats hem vist que s'escurcen, no?
Estàs emprenyat, frustrat?
Bé, jo sí tinc un punt d'indignació, està clar, però haig de dir que també 20 anys de treball a Metges Sense Fronteres, doncs també crec que et capaciten per gestionar aquest tipus de frustracions, perquè la meva frustració també, insisteixo, tant de bo hi hagués una coalició com la que s'ha fet per trobar la vacuna del Covid, per trobar la vacuna de la malària, seria meravellós. És que hem de recordar que vivim en un món que té tots els recursos per solucionar els seus problemes i cada dia decideix no fer-ho. És que vivim en un món que sembla que hi ha individus que tenen la capacitat d'arreglar aquestes coses i decideixen no fer-ho, no? I sí, som conscients de que treballem en un context global on les solucions hi són i si no s'apliquen és perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. I això, òbviament, genera un punt d'indignació i un punt de frustració. Al moment que se m'apagui, plegaré.
Tant de bo aquest missatge arribi i que aquesta vacunació global sigui una realitat, perquè si no, tal com bé deies, els riscos seran enormes.
Sí, però jo em permeto fer una crida, no?, a la gent que ens acompanyi. O sigui, que la gent es mobilitzi amb això, que signi. Hi ha unes campanyes de Metges Sense Fronteres, el Col·legi de Metges també n'ha fet una, els sectors afectats, que posin pressió al govern espanyol de dir què passa amb això, no? Els mitjans de comunicació que ens acompanyem en aquest debat, és a dir, que els debats sobre vacunació comencin per aquí, no sobre l'anècdota, entenc, de si més de 65, no, el problema central. Llavors, si entre tots ja sabem com funciona això, els polítics només es mouran quan sentin la pressió, no? Doncs, insisteixo, gràcies per convidar-me i amb tota humilitat demano aquesta crida a la gent si té bé acompanyar-nos en aquesta lluita col·lectiva.
Gràcies, David Noguera, president de Metges Sense Fronteres a Espanya. Una abraçada i molts ànims.
No, gràcies a vosaltres.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.